ser.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts per Catalunya tomba l'escut social de Pedro Sánchez i fa decaure mesures com la revalorització de les pensions, la bonificació del transport públic o l'augment del salari mínim interprofessional. Maria Pagès.
La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha argumentat el seu vot negatiu amb una crítica aferrissada del PSOE, mentre que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha expressat el seu disgust per haver perdut la votació.
El que avui tomba Junts és el trilerisme, és la mentida, la seva gandoleria, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments, perquè el recordo que avui fa un any que es van tancar uns acords que a dia d'avui encara no s'han substanciat.
A mi me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Els Mossos d'Esquadra detenen un home per la mort violenta d'una dona a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa.
La policia ha rebut l'avís pels voltants de les 11 del matí. Segons les primeres informacions, víctima i agressor són familiars.
Olot FM, Roger Isern.
Segons les primeres informacions, el detingut és el fill de la jove de la víctima. El noi ja havia protagonitzat alguns enfrontaments amb la dona en dies previs. Els fets han ocorregut a mig matí d'aquest dimecres a la Ronda Fontblanca de Sant Joan les Fonts.
El Consell d'Administració del Banc Sabadell aprova en una reunió extraordinària el retorn de la seu social de l'entitat a Catalunya, anunciada ahir al vespre.
Una tornada que arriba 7 anys després del seu trasllat a Alacant en ple procés sobiranista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha afegit que demostra que Catalunya va pel bon camí.
Estem contents que s'hagi produït i, si m'ho permeten, crec que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern, estabilitat institucional, i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur. Bones notícies que crec que també hem de saber posar en valor.
El tall per la segona fase de les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga començarà a finals de juny i durarà un any.
La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, explica el perquè de l'allargament del tall, que acabarà durant el doble del que s'havia previst inicialment.
Són dos aspectes concrets, un tema de serveis afectats que són molts més dels que havíem previst inicialment en el projecte inicial i tota una part d'elements de seguretat que s'han d'incorporar i que també impliquen una durada superior.
En cultura, Figaflaues, oques grasses, ginestar i al·lèrgiques al polen són els artistes més nominats als Premis Enderroc per votació popular.
La 27a gala dels Premis de la Música Catalana se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona i la podreu seguir a través de la xarxa.
Girona FM, Eulàlia Prades.
El concepte d'aquest any girarà al voltant de l'expressió tal com sona.
Una idea directa, com són els Premis Enderroc, doncs tal com sona. Qui participa als Premis Enderroc? Doncs els artistes més importants del país. La idea amb la qual jugarem, d'una banda fent referència a aquesta expressió popular i d'altra banda doncs, posar també el focus en la música, en la idea d'enderroc i la nostra cultura, amb aquest concepte de transmetre autenticitat, sorpresa, força, la força de la música catalana i aquest potencial que té.
I en esports, Toni Castro, el Barça està jugant contra l'Atlètic de Madrid la primera semifinal de la Supercopa Femenina de Futbol.
Ara mateix, minut 3 de partit a Leganés, Barça 0, Atlètic de Madrid 0. Les blaugranes busquen la seva 5a Supercopa, 4ª de consecutiva. I a la Champions masculina de futbol, el Girona juga contra el Milan a les 9 a San Siro, amb l'obligació de guanyar per seguir amb opcions a Europa. Tot això l'endemà de la classificació del Barça pels 8ens de final, després de guanyar el Benfica 4-5 en un partit boig.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui ha pujat d'una forma sensible la temperatura i a moltes poblacions hem fregat els 20-21 graus de màxima. Ara bé, l'ambient ha quedat una mica més fresquet, sobretot cap a Lleida, que és on els núvols continuen sent una mica més abundants i, sobretot, més actius. Van deixant de tant en tant alguna pluja feble, alguna nevada cap al Pirineu al voltant dels 2.200 metres de cota i també algunes gotellades van caient de tant en tant a les comarques de Tarragona, fins i tot cap a la Catalunya central. En canvi, ja també les immediates hores continuaran els núvols més trencats a Girona, on tindrem aquest vent de garbí en general molt suau en quant a temperatura. Aquesta matinada i demà molt d'hora tornarà a ploure una mica a les comarques de Ponent, nevar cap al Pirineu als 2.000 metres i, en canvi, a la resta del país núvols més esquifits. Demà s'aniran trencant amb boires al matí a la Vall del Segre, també a la Catalunya central, i demà a la tarda entre Girona i Barcelona es carregarà el cel. Fins i tot al voltant del Maresme o al Vallès Oriental hi haurà algun ruixadet. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant la C60. Hi ha 3 quilòmetres de retenció a Argentona en sentit Mataró per un accident. A banda d'això, alguns problemes encara a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'autopista del Vallès, a la C58 i a la C33. Hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la mateixa C58 i a l'antitud a Badia en sentit nord fins a arribar a Sabadell. També comentar-vos que la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha trams de retenció d'Esplugues al Nus de Trinitat en sentit Besòs i la Ronda Litoral, i retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Junts vota en contra de l'escut social de Pedro Sánchez i fa decaure mesures com la revalorització de les pensions, la bonificació del transport públic o l'augment del salari mínim interprofessional.
El Congrés dels Diputats ha estat l'escenari aquest dimecres de la tensió entre Junts, el PSOE i Esquerra. Enmig de retrets, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, anuncia la negativa a aprovar el contingut al conegut com a decret òmnibus. El Partit Popular i Vox també han votat en contra, de manera que les mesures decauran. Els de Puigdemont asseguren que el PSOE no compleix amb els acords d'investidura i actuen, diuen, amb xuleria i manipulacions. A més, han assenyalat Esquerra demanant-los que també se'n despengin. Els republicans han criticat l'actitud de Junts, de qui han augurat que acabaran amb aquest govern.
La Moncloa haurà d'aprovar un nou text d'actualització de les pensions que haurà de negociar igualment amb els grups. D'altra banda, com ja estava previst, el Congrés ha rebutjat també per 165 vots a favor i 183 en contra l'impost a les grans energètiques, també amb el vot negatiu de Junts. Mont Carvajal.
El no del Partit Popular i Junts ha fet caure per 6 vots i una abstenció al decret òmnibus del govern. Era un megadecret amb una vuitantena de mesures, entre les quals l'actualització de les pensions per al 2025 i la pròrroga de les bonificacions al transport públic. La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha argumentat el seu vot negatiu amb una crítica aferrissada cap al PSOE.
El que avui tomba Junts és el trilerisme, és la mentida, la seva gandoleria, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments, perquè el recordo que avui fa un any que es van tancar uns acords que a dia d'avui encara no s'han substanciat.
I ha reclamat Esquerra que faci el mateix. El diputat republicà Gabriel Rufián li ha respost.
Són tan de dretes que ara voten amb PP amb Vox.
Els passadissos, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha expressat el seu disgust per haver perdut la votació.
A mi me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Junts ha dit després que si el govern presenta un decret nou amb només la pujada de les pensions i els descomptes del transport públic, ells hi votaran a favor.
I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni lamenta no haver-se entès amb Barcelona en Comú pel pressupost 2025. Collboni ha assegurat, però, que no es resigna a no continuar articulant acords progressistes.
Segons l'alcalde, l'afectació per la ciutat de no tenir pressupostos nous serà mínima i s'ha compromès a aplicar la pròrroga als acords amb Esquerra.
El nostre compromís és que tot allò que s'ha acordat amb Esquerra Republicana i fins i tot aquelles aportacions que ha fet Barcelona en Comú en el pressupost els aplicarem a la pròrroga pressupostària. L'afectació, afortunadament, serà mínima en el sentit que teníem uns pressupostos expansius, nous, de l'any passat que ens permeten seguir totes les inversions que teníem previstes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, nou crim masclista, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'una dona a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. La policia ha rebut l'avís pels voltants de les 11 del matí i, segons les primeres informacions, víctima i agressor són familiars. Olot FM, Roger Isern.
Un noi mata una dona d'edat avançada a Sant Joan les Fonts i en fereix una altra en ple carrer. Segons les primeres informacions, el detingut és el fill de la jove de la víctima. El noi ja havia protagonitzat alguns enfrontaments amb la dona en dies previs. Els fets han ocorregut a mig matí d'aquest dimecres a la ronda Fontblanca de Sant Joan les Fonts. Una dona que arribava a casa seva ha trobat el noi mig despullat en ple carrer i l'ha intentat agredir trencant-li els vidres del cotxe. Quan hi ha arribat la policia, els agents han entrat a l'interior de la casa d'on havia sortit el noi i ha trobat el cos sense vida d'una dona d'edat avançada amb clars signes de violència. El detingut és el fill de la jove de la víctima i té poc més de 20 anys. Tant ell com la primera dona a qui han agredit en ple carrer han estat traslladats a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa, on els han atès de les ferides. El cas ha generat una forta consternació a Sant Joan les Fonts, on la víctima era molt coneguda. De moment, s'investiguen les causes de l'agressió i s'espera que el noi declari en breu davant els Mossos d'Esquadra.
Tot això mentre a Barcelona han detingut un home per intentar matar la seva exparella. L'agressor esperava la dona a la sortida de la feina.
Un policia nacional fora de servei va dur a terme la detenció ahir a la tarda al carrer de les Corts de la capital catalana, alertat pels crits de diversos vianants. Segons la policia, l'agressor es va abraonar sobre la víctima fingint una abraçada i la va agredir amb un ganivet al coll. La dona està fora de perill i l'agressor ha ingressat a la presó.
Encara en successos, l'empresa del Port de Barcelona, on es va produir l'explosió que ha causat un mort i tres ferits, va presentar incompliments en la darrera inspecció ambiental.
La Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat va determinar en un informe l'any passat que TEPSA presentava deficiències en relació amb la producció de residus. L'informe constata diversos incompliments, un d'ells qualificat d'important.
I el Consell General del Poder Judicial obre una diligència informativa al jutge encarregat del cas Errejón.
Ho fa després de rebre més de 900 queixes i denúncies pel to de l'interrogatori a Elisa Mulià, un interrogatori que s'ha filtrat a les xarxes i ha provocat rebuig i indignació.
Josep Lluís Trapero justifica l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en els atemptats del 17A i denuncia una campanya de desprestigi contra els Mossos d'Esquadra. El director general de la policia ha comparegut aquesta tarda a la Comissió d'Investigació del Congrés de Diputats sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.
Trapero ha justificat i excusat totes les policies que actuen a Catalunya que no van detectar la cèl·lula terrorista. De fet, el que fou el cap del cos durant els atemptats ha remarcat que ni la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil ho podien detectar, però els Mossos tampoc. Trapero ha evitat afirmar que hi hagués negligència, però ha denunciat una campanya de desprestigi a la policia autonòmica.
El cuerpo de Mossos d'Esquadra ha recibido a lo largo de su historia auténticas campañas de desinformación e intentos de desprestigio. Y el mes de septiembre de 2017 solo fue uno más. No vamos a cambiar de actitud. Creemos en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y así vamos a seguir, hablando y dando cuenta de lo que nosotros hacemos, sin erigirnos en juez de nadie.
La sessió d'avui de la comissió ha comptat també amb la declaració del que fou conseller de l'Interior durant els atemptats Joaquim Forn.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha aprovat aquesta tarda, en una reunió extraordinària, el retorn de la seu social de l'entitat a Catalunya, anunciada ahir al vespre.
Una tornada que arriba 7 anys després del seu trasllat a Alacant en ple procés sobiranista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha afegit que demostra que Catalunya va pel bon camí.
Estem contents que s'hagi produït i, si m'ho permeten, crec que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern, estabilitat institucional, i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur. Bones notícies que crec que també hem de saber posar en valor.
Una decisió que també està molt ben rebuda pels sindicats, però que arriba en plena OPA hostil del BBVA sobre el Banc Vallèsà. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, ho ha valorat en declaracions a la xarxa.
Molt positiva perquè forma part d'una situació doncs, que no s'hauria d'haver produït. Les empreses és bo que tinguin el cap allà on tenen el cos i que, a més, no es pot separar segurament tampoc de la situació que estem vivint al respecte de la OPA del BBVA sobre el Banc de Sabadell i que també reforça el compromís del nostre país i també de la nostra organització empresarial en aquesta ferma oposició que hem expressat al voltant de la OPA.
Pimec defensa que l'OPA del BBVA afectaria la competència del mercat financer i augmentaria la dificultat de les empreses d'accedir al crèdit.
També des de Sabadell hi ha hagut reaccions, en aquest cas de la seva alcaldessa Marta Ferrés. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
Així és, una de les primeres en manifestar-se ha estat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, qui s'ha mostrat molt contenta per aquesta decisió.
Una molt bona notícia, evidentment, en l'àmbit empresarial, però també en l'àmbit de ciutat, que crec que també denota doncs, això, en la feina que portem feta amb la Fundació, doncs, que sabeu que també estem treballant tot el tema del nou centre cultural i, per tant, aquest compromís doncs, del banc amb la ciutat i, òbviament, també a ningú se li escapa doncs, de retornar a la normalitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, molt i molt contents i esperant doncs, això que el proper Consell d'Administració doncs, ja es pugui fer a Sabadell.
En la mateixa línia s'han posicionat el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç i Comissions Obreres. Pel que fa a l'Associació de Petits Accionistes del BS, primer volen escoltar què diu el Consell d'Administració del Banc abans de pronunciar-se.
I avui ha arrencat a Madrid la 45a edició del Saló de Turisme Fitur. L'epicentre del turisme mundial s'allargarà fins diumenge a la capital espanyola.
Aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat l'estand de Catalunya, ciutat com Badalona, i han fet acte de presència per primera vegada amb un estand propi.
Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
Avui jornada d'inauguracions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat l'estand de Catalunya i després, de fet, ha visitat el de Badalona. Illa ha assegurat que el sector turístic és molt important a Catalunya, tot i això admet que corre el risc de morir d'èxit. Per aquest motiu, des del seu govern, explica que busquen trobar l'equilibri territorial i també l'equilibri sostenible per millorar la qualitat d'aquest turisme.
Està fent un esforç d'equilibri, de sostenibilitat i també un esforç d'augmentar la cohabitat.
En aquest primer dia de Fitur, aquí a l'estand de Badalona, la protagonista són les activitats gastronòmiques locals. S'ha fet una degustació de productes de locals, d'establiments locals, com ara Fillol, Lillo Picó i Can Soler, degustant uns gelats i orxates i torrons deliciosos. I també Dragos Badea, un xef de l'espai local versàtil, ha fet un show cooking d'un plat molt típic, el pop a la badalonina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El tall per la segona fase de les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga començarà a finals de juny i durarà un any.
Els trens no circularan entre la Garriga i Parets i respecte al primer tall es reforçarà el servei de bus alternatiu. Els detalls s'han explicat en una reunió aquest matí a Vic amb representants de Renfe, Adif, la Generalitat i els alcaldes afectats. La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha explicat el perquè de l'allargament del tall, que acabarà durant el doble del que s'havia previst inicialment.
Són dos aspectes concrets, un tema de serveis afectats que són molts més dels que havíem previst inicialment en el projecte inicial i tota una part d'elements de seguretat que s'han d'incorporar i que també doncs, impliquen una durada superior.
A la trobada també s'ha donat a conèixer el primer esbós del pla de transport alternatiu que tindrà Mollet i Centelles com a centres d'intercanvi entre trens i autobusos.
Doncs des de la Garriga l'Ajuntament només espera que els serveis alternatius durant el segon tall de l'R3 es compleixin. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Una de les principals peticions des del consistori passava perquè la Garriga, amb més de 17.000 habitants i un gran nombre d'usuaris provenents d'altres pobles que s'apropen a l'estació, disposés de connexions directes amb Barcelona tot el dia durant el segon tall pel desdoblament de la línia. I Territori, Adif i Renfe han confirmat avui que així serà, amb autobusos per carretera i una freqüència de pas de cada 30 minuts. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, espera que el servei compleixi amb les expectatives durant els 12 mesos que durarà i les necessitats també dels usuaris.
En principi, la previsió del transport alternatiu serà de 6 del matí a 9 de la nit, per exemple, en el cas de la Garriga. Doncs transport en bus directe fins a Barcelona, d'anada i de tornada, amb una freqüència de pas de 30 minuts, de dilluns a diumenge. Per tant, aquí sí que guanyem envers el primer tall.
Durant la trobada també s'ha confirmat que la Garriga s'instal·larà les marquesines pendents a l'estació abans que finalitzi el març. Pel novembre, però que s'ha posposat per falta de subministrament.
Doncs, per cert, que els abonaments gratuïts de Renfe desapareixen, però la T-Usual i la T-Jove mantenen el preu per ara.
L'Autoritat Metropolitana del Transport ha anunciat que mantindrà els preus del transport públic malgrat que no s'apliquin les ajudes de l'Estat. Tot plegat després que Junts, el Partit Popular i Vox hagin tombat el dret on es preveia prorrogar els descomptes. Així ho han confirmat fonts de l'ATM a BTV.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Una marató festiva intentarà evitar el desnonament d'un llogater a la Casa Ursola, al barri de l'esquerra de l'Eixample. Està previst pel divendres 31 de gener.
Des de la tarda anterior es faran davant de l'edifici activitats com xerrades, actuacions musicals o cassolades que s'allargaran durant la matinada i fins l'endemà.
David Navarro.
Una gran pancarta on es pot llegir "No ens podran desnonar, defensem Casa Ursola" cobreix la façana de l'edifici on viu el Josep Torrent, que el dia 31 de gener serà fet fora de casa seva per ordre judicial. La propietat va comprar l'edifici fa 3 anys i vol destinar-lo a lloguers de temporada, amb preus que arriben a triplicar els que paguen els veïns actuals. Després d'esgotar la via judicial, el sindicat de llogateres ha convocat una marató festiva davant l'edifici des de la tarda anterior al desnonament previst, amb concerts com el de la Ludwig Band, amb l'objectiu d'evitar-lo. En Josep Torrent ha alertat que el seu cas no és excepcional.
El dia 31 desnonen, després d'haver viscut aquí 24 anys. Soc professor, tinc una feina fixa i no soc vulnerable. Vull dir, el que m'estava passant a mi us pot passar a qualsevol dels que viveu de lloguer.
El sindicat ha fet una crida a participar en la festa i anar a l'edifici des de les 9 del matí del dia del desnonament, el 31 de gener. Més de 200 entitats han donat suport a la lluita per evitar el desnonament de la Casa Ursola.
Encara a Barcelona, la plataforma veïnal Recuperem Parc Güell reclama reactivar el diàleg amb l'Ajuntament per ampliar la presència dels barcelonins en aquest espai i reduir la dels turistes.
Per fer-ho, han elaborat una llista de 12 propostes que ja tenen el suport d'una vintena d'entitats dels barris de l'entorn del parc, com ara limitar les entrades destinades als turistes i ampliar el nombre d'hores dels barcelonins per gaudir de l'espai. Xavi Alsonès, integrant de la plataforma.
Segons dades de l'Ajuntament, només un 3% de l'ús d'aquest parc és d'ús veïnal, d'ús dels ciutadans, mentre que el 97% és d'ús turístic. Llavors, nosaltres, a través de la plataforma Recuperem Parc Güell, el que principalment és hem fet un manifest, hem fet unes mesures on proposem canviar aquest ús, que és a través de, per exemple, reduir les entrades destinades al turisme al 50%, reduir l'horari, que hi hagi un dia a la setmana, un diumenge al mes, que sigui d'ús només veïnal.
La plataforma, que no ha concretat encara cap reunió amb responsables de l'Ajuntament, estudia dur a terme accions de protesta.
Metges de Catalunya dubta que es pugui aplicar el protocol pediàtric presentat ahir pel Departament de Salut per falta de professionals. Com a molt, adverteix el sindicat majoritari dels facultatius, podran dur a terme una part i, a més, agreujarà les diferències que existeixen entre centres. Maite Polo.
Els equips pediàtrics ja van sobrepassats de feina i temen encara més dificultats per realitzar tot el previst al nou protocol. La vicepresidenta de Metges de Catalunya, Anna Roca, que és pediatra a Viladecans, considera que els responsables públics de salut no s'han preocupat de si existeixen prou professionals.
Quan ens diuen que el desplegament d'aquest protocol serà progressiu, que no hi ha un calendari concret, doncs ens fa una mica de por, no? El que creiem que manca és, en paral·lel, tenir la mateixa preocupació per la dotació suficient de professionals per poder-lo desenvolupar. Un protocol és escriure negre sobre blanc uns propòsits, però després el seu desenvolupament, si no es fa de manera òptima, es queda en això, en un protocol.
Metges de Catalunya compta amb més de 700 pediatres entre els seus afiliats.
I en cultura, Figaflaues, Oques Grasses, Ginestar i Al·lèrgiques al Polen són els artistes més nominats als Premis Enderroc per votació popular. La 27a gala dels Premis de la Música Catalana se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona i la podreu seguir a través de la xarxa. Girona FM, Eulàlia Prades.
Uns premis amb més de 10 anys d'antiguitat que volen remarcar el bon moment que viu la música catalana. Aquest any presenten una doble gala, en primer lloc el dia 27 de febrer, de clàssica i jazz, i en segon lloc els Premis de la Música Catalana, el 6 de març, a partir de les 9 de la nit a l'Auditori de Girona. El concepte d'aquest any girarà al voltant de l'expressió tal com sona.
Una idea directa, com són els Premis Enderroc? Doncs tal com sona. Qui participa als Premis Enderroc? Doncs els artistes més importants del país, tal com sona. Aquesta és una mica la idea amb la qual jugarem, d'una banda fent referència a aquesta expressió popular i, d'altra banda, doncs, posar també el focus en la música, en la idea d'enderroc i la nostra cultura, amb aquest concepte de transmetre autenticitat, sorpresa, força, la força de la música catalana i aquest potencial que té.
Diversos artistes com els Tiets, Al·lèrgiques al Polen o Mom i Maiga ja han anunciat que presentaran en estrena peces seves a la gala. Alguns dels premiats per la crítica són Maria Jaume, amb el seu disc Nostalgia Airlines com a millor CD, o millor artista pels Figaflaues. Pel que fa al vot popular, els artistes amb més nominacions hi trobem Al·lèrgiques al Polen, Oques Grasses o Ginestar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça està jugant contra l'Atlètic de Madrid, la primera semifinal de la Supercopa Femenina de Futbol. Ara mateix, a Leganés, minut 24 de partit. Barça 0, Atlètic de Madrid 0. Amb Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça, avui a la banqueta. Les blaugranes busquen la seva cinquena Supercopa, la quarta de consecutiva. Més futbol a la Champions masculina. El Girona juga contra el Milan a San Siro a les 9 del vespre, d'aquí hora i mitja. Els gironins necessiten la victòria i esperar resultats de tercers per tenir opcions de seguir vius a Europa. Eulàlia Prades, Girona FM.
El Girona va sortir ahir cap a terres italianes, on avui disputarà el penúltim partit de la lligueta inicial de la Champions League al camp del Milan a les 9 de la nit. A la roda de premsa que Mitchell va fer ahir explicava que Danjuma està bé, però que Miguel Gutiérrez segueix en el procés de recuperació. També explicava que contra un rival històric com el Milan volen poder adquirir un gran partit i guanyar-se el prestigi que el Girona està adquirint.
El Milan se juega muchísimo, pero creo que nosotros si hay una mínima posibilidad tenemos que luchar por ella y pasa por hacer un gran partido y conseguir una victoria que nos daría, pues bueno, quizás una mínima opción, pero sí vivir una última jornada en casa con una posibilidad de poder entrar en la siguiente fase y eso para nosotros es un sueño, ¿no?
El Girona, que competeix a San Siro, ho farà de la mateixa manera que va competir contra l'Amore Vieta. Mitchell explica que la intenció és donar la pilota i que ells es preocupin per la fase defensiva.
Pendents del Girona després de la classificació ahir del Barça pels vuitens de final d'aquesta Champions, després de la victòria contra el Benfica 4-5 en un partit boig. El brasiler Rafinha va ser l'heroi de la remuntada.
Fue espectacular, ¿no? Creo que fue un partido bastante bueno de los dos lados. Hemos empezado un poco mal. No diría que mal, pero que ellos empezaron bastante bien. Hemos sabido mantener la concentración para la segunda parte, poder volver y bueno, intentar cambiar el partido.
En waterpolo, a les 9 del vespre, es juga el derbi de la divisió d'honor masculina. El Terrassa rebrà el Sabadell amb la segona plaça en joc, que ara mateix ocupen els sabadellencs. I més esport en directe aquest vespre. En handbol, l'Ali, el CAC 7 Balomano Granollers, en rebrà l'Elx a 8:45, en el primer partit de la segona volta de la Lliga Guerrera Ciberdrola.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts tomba l'escut social de Pedro Sánchez i fa decaure mesures com la revalorització de les pensions, la bonificació del transport públic o l'augment del salari mínim interprofessional. Maria Pagès.
La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha argumentat el seu vot negatiu amb una crítica aferrissada del PSOE, mentre que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha expressat el seu disgust per haver perdut la votació.
El que avui tomba Junts és el trilerisme, és la mentida, la seva gandularia, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments, perquè el recordo que avui fa un any que es van tancar uns acords que a dia d'avui encara no s'han substanciat.
A mi me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Els Mossos d'Esquadra detenen un home per la mort violenta d'una dona a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa.
La policia ha rebut l'avís pels voltants de les 11 del matí. Segons les primeres informacions, víctima i agressor són familiars.
Olot FM, Roger Isern.
Segons les primeres informacions, el detingut és el fill de la jove de la víctima. El noi ja havia protagonitzat alguns enfrontaments amb la dona en dies previs. Els fets han ocorregut a mig matí d'aquest dimecres a la Ronda Fontblanca de Sant Joan les Fonts.
El Consell d'Administració del Banc Sabadell aprova en una reunió extraordinària el retorn de la seu social de l'entitat a Catalunya, anunciada ahir al vespre.
Una tornada que acaba 7 anys després del seu trasllat a Alacant en ple procés sobiranista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha afegit que demostra que Catalunya va pel bon camí.
Estem contents que s'hagi produït i, si m'ho permeten, crec que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern, estabilitat institucional, i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur. Bones notícies que crec que també hem de saber posar en valor.
El tall per la segona fase de les obres de desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga començarà a finals de juny i durarà un any.
La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, explica el perquè de l'allargament del tall, que acabarà durant el doble de temps del que s'havia previst inicialment.
Són dos aspectes concrets, un tema de serveis afectats que són molts més dels que havien previst inicialment en el projecte inicial, i tota una part d'elements de seguretat que s'han d'incorporar i que també impliquen una durada superior.
En cultura, figaflaues, oques grasses, ginestar i al·lèrgiques al pol·len són els artistes més nominats als Premis Enderroc per votació popular.
La 27a Gala dels Premis de la Música Catalana se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona i la podreu seguir en directe a través de la xarxa.
Girona FM, Eulàlia Prades.
El concepte d'aquest any girarà al voltant de l'expressió tal com sona.
Una idea directa, com són els Premis Enderroc, doncs tal com sona. Qui participa als Premis Enderroc? Doncs els artistes més importants. Aquesta és una mica la idea amb la qual jugarem, d'una banda fent referència a aquesta expressió popular i d'altra banda posar també el focus en la música, en la idea d'enderroc i la nostra cultura, amb aquest concepte de transmetre autenticitat, sorpresa, força, la força de la música catalana i aquest potencial que té.
I en esports, Toni Castro, el Barça està jugant contra l'Atlètic de Madrid, la primera semifinal de la Supercopa Femenina de Futbol.
Ara mateix, minut 33, a Leganés, a Madrid, Barça 0, Atlètic de Madrid 0. Les blaugranes busquen la seva 5a Supercopa, 4a consecutiva. I a la Champions masculina, el Girona juga contra el Milan a les 9 del vespre a San Siro, amb l'obligació de guanyar per seguir amb opcions a Europa. Tot això l'endemà de la classificació del Barça pels 8ens de final, després de guanyar el Benfica 4-5 en un partit boig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui ha pujat d'una forma sensible la temperatura i a moltes poblacions hem fregat els 20-21 graus de màxima. Ara bé, l'ambient ha quedat una mica més fresquet, sobretot cap a Lleida, que és on els núvols continuen sent una mica més abundants i, sobretot, més actius. Van deixant de tant en tant alguna pluja feble, alguna nevada cap al Pirineu al voltant dels 2.200 metres de cota i també algunes gotellades van caient de tant en tant a les comarques de Tarragona, fins i tot cap a la Catalunya central. En canvi, ja també les immediates hores continuaran els núvols més trencats a Girona, on tindrem aquest vent de garbí en general molt suau en quant a temperatura. Aquesta matinada i demà molt d'hora tornarà a ploure una mica a les comarques de Ponent, nevar cap al Pirineu als 2.000 metres i, en canvi, a la resta del país núvols més esquifits. Demà s'aniran trencant amb boires al matí a la Vall del Segre, també a la Catalunya central, i demà a la tarda entre Girona i Barcelona es carregarà el cel. Fins i tot al voltant del Maresme o al Vallès Oriental hi haurà algun ruixadet. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la C-462 està tallada a Navès, al Solsonès, en tots dos sentits per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la comarca del Maresme, la C-60 i a intensitat argentona en sentit Mataró per un accident, però la situació ha millorat força. També comentar-vos que la ronda del de Barcelona, la B20, hi ha intensitat amb algun tram de l'antídot de la Vall d'Hebron a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral a la B10 hi ha intensitat del port a Poblenou en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Junts vota en contra de l'escut social de Pedro Sánchez i fa decaure mesures com la revalorització de les pensions, la bonificació del transport públic o l'augment del salari mínim interprofessional.
El Congrés dels Diputats està a l'escenari aquest dimecres de la tensió entre Junts, el PSOE i Esquerra. Enmig de retrets, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, anuncia la negativa a aprovar el conegut com a decret òmnibus. El Partit Popular i Vox també han votat en contra, de manera que les mesures decauran. Els de Puigdemont asseguren que el PSOE no compleix amb els acords d'investidura i actuen, diuen, amb xuleria i manipulacions. A més, han assenyalat Esquerra demanant-los que també se'n despengin. Els republicans han criticat l'actitud de Junts, de qui han augurat que acabaran amb aquest govern.
La Moncloa haurà d'aprovar ara un nou text d'actualització de les pensions que haurà de negociar igualment amb els grups. D'altra banda, com ja estava previst, el Congrés ha rebutjat també per 165 vots a favor i 183 en contra l'impost a les grans energètiques, també amb el vot negatiu de Junts. Mont Carvajal.
El no del Partit Popular i Junts ha fet caure per 6 vots i una abstenció al decret òmnibus del govern. Era un megadecret amb una vuitantena de mesures, entre les quals l'actualització de les pensions per al 2025 i la pròrroga de les bonificacions al transport públic. La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha argumentat el seu vot negatiu amb una crítica aferrissada cap al PSOE.
El que avui tomba Junts és el trilerisme, és la mentida, la seva gandoleria, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments, perquè el recordo que avui fa un any que es van tancar uns acords que a dia d'avui encara no s'han substanciat.
I ha reclamat Esquerra que faci el mateix. El diputat republicà Gabriel Rufián li ha respost.
Són tan de dretes que ara voten amb PP amb Vox.
Els passadissos, el ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha expressat el seu disgust per haver perdut la votació.
A mi me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Junts ha dit després que si el govern presenta un decret nou amb només la pujada de les pensions i els descomptes del transport públic, ells hi votaran a favor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, nou crim masclista, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'una dona a Sant Joan les Fonts. A la Garrotxa, la policia ha rebut l'avís pels voltants de les 11 del matí i, segons les primeres informacions, víctima i agressor són familiars. L'Ajuntament també ha convocat un minut de silenci aquest vespre. Olot FM, Roger Isern.
Un noi mata una dona d'edat avançada a Sant Joan les Fonts i en fereix una altra en ple carrer. Segons les primeres informacions, el detingut és el fill de la jove de la víctima. El noi ja havia protagonitzat alguns enfrontaments amb la dona en dies previs. Els fets han ocorregut a mig matí d'aquest dimecres a la ronda Fontblanca de Sant Joan les Fonts. Una dona que arribava a casa seva ha trobat el noi mig despullat en ple carrer i l'ha intentat agredir trencant-li els vidres del cotxe. Quan hi ha arribat la policia, els agents han entrat a l'interior de la casa d'on havia sortit el noi i ha trobat el cos sense vida d'una dona d'edat avançada amb clars signes de violència. El detingut és el fill de la jove de la víctima i té poc més de 20 anys. Tant ell com la primera dona a qui han agredit en ple carrer han estat traslladats a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa, on els han atès de les ferides. El cas ha generat una forta consternació. A Sant Joan les Fonts, on la víctima era molt coneguda. De moment, s'investiguen les causes de l'agressió i s'espera que el noi declari en breu davant els Mossos d'Esquadra.
Tot això mentre a Barcelona han detingut un home per intentar matar la seva exparella. L'agressor esperava la dona a la sortida de la feina.
Un policia nacional fora de servei va dur a terme la detenció ahir a la tarda al carrer de les Corts de la capital catalana, alertat pels crits de diversos vianants. Segons la policia, l'agressor es va abraonar sobre la víctima fingint una abraçada i la va agredir amb un ganivet al coll. La dona està fora de perill i l'agressor ha ingressat a la presó.
Encara en successos, l'Acadèmia del Cinema Català demana disculpes a la vintena de dones que han denunciat abusos per part del realitzador Eduard Cortés. L'Acadèmia també ha fet públic l'expedient obert contra el director.
En un comunicat, l'entitat explica que el 30 d'octubre passat va obrir un procediment sancionador d'ofici després de conèixer les denúncies. També demana disculpes per les textualment escletxes comunicatives entre les víctimes i l'entitat i per qualsevol gestió que hagi pogut causar revictimització.
I el Consell General del Poder Judicial obre una diligència informativa al jutge encarregat del cas Errejón.
Ho fa després de rebre més de 900 queixes i denúncies pel to de l'interrogatori a Elisa Mulià, un interrogatori que s'ha filtrat a les xarxes i ha provocat rebuig i indignació.
Josep Lluís Trapero justifica l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en els atemptats del 17A i denuncia una campanya de desprestigi contra els Mossos d'Esquadra. El director general de la policia ha comparegut aquesta tarda a la Comissió d'Investigació del Congrés de Diputats sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.
Trapero ha justificat i excusat totes les policies que actuen a Catalunya que no van detectar la cèl·lula terrorista. De fet, el que fou el cap del cos durant els atemptats ha remarcat que ni la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil ho podien detectar, però els Mossos tampoc. Trapero ha evitat afirmar que hi hagués negligència, però ha denunciat una campanya de desprestigi a la policia autonòmica.
El cuerpo de Mossos d'Esquadra ha recibido a lo largo de su historia auténticas campañas de desinformación e intentos de desprestigio. Y el mes de septiembre de 2017 solo fue uno más. No vamos a cambiar de actitud. Creemos en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y así vamos a seguir, hablando y dando cuenta de lo que nosotros hacemos, sin erigirnos en juez de nadie.
La sessió d'avui de la comissió ha comptat també amb la declaració del que fou conseller d'Interior durant els atemptats Joaquim Forn.
En clau econòmica, el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha aprovat aquesta tarda en una reunió extraordinària el retorn de la seu social de l'entitat a Catalunya anunciada ahir al vespre.
Una tornada que arriba 7 anys després del seu trasllat a Alacant en ple procés sobiranista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la notícia i ha afegit que demostra que Catalunya va pel bon camí.
Estem contents que s'hagi produït i, si m'ho permeten, crec que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern, estabilitat institucional, i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur. Bones notícies que crec que també hem de saber posar en valor.
Una decisió que també està molt ben rebuda pels sindicats, però que arriba en plena opa hostil del BBVA sobre el Banc Vallèsà. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, ho ha valorat en declaracions a la xarxa.
Molt positiva perquè forma part d'una situació doncs, que no s'hauria de produir. Les empreses és bo que tinguin el cap allà on tenen el cos i que, a més, no es pot separar segurament tampoc de la situació que estem vivint al respecte de la OPA del BBVA sobre el Banc de Sabadell i que també reforça el compromís del nostre país i també de la nostra organització empresarial en aquesta ferma oposició que hem expressat al voltant de la OPA.
Pimec defensa que l'OPA del BBVA afectaria la competència del mercat financer i augmentaria la dificultat de les empreses d'accedir al crèdit.
També des de Sabadell mateix hi ha hagut reaccions, en aquest cas de la seva alcaldessa Marta Ferrés. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
Així és, una de les primeres en manifestar-se ha estat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, qui s'ha mostrat molt contenta per aquesta decisió.
Una molt bona notícia, evidentment, en l'àmbit empresarial, però també en l'àmbit de ciutat, que crec que també denota doncs, això, la feina que portem feta amb la Fundació, doncs, que sabeu que també estem treballant tot el tema del nou centre cultural i, per tant, aquest compromís doncs, del banc amb la ciutat i, òbviament, també a ningú se li escapa doncs, de retornar a la normalitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, molt i molt contents i esperant doncs, això que el proper Consell d'Administració doncs ja es pugui fer a Sabadell.
En la mateixa línia s'han posicionat el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç i Comissions Obreres. Pel que fa a l'Associació de Petits Accionistes del BS, primer volen escoltar què diu el Consell d'Administració del Banc abans de pronunciar-se.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El tall per la segona fase de les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga començarà a finals de juny i durarà un any.
Els trens no circularan entre la Garriga i Parets i respecte al primer tall es reforçarà el servei de bus alternatiu. Els detalls s'han explicat en una reunió aquest matí a Vic amb representants de Renfe, Adif, la Generalitat i els alcaldes afectats. La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha explicat el perquè de l'allargament del tall, que acabarà durant el doble de temps del que s'havia previst inicialment.
Són dos aspectes concrets, un tema de serveis afectats que són molts més dels que havíem previst inicialment en el projecte inicial i tot una part d'elements de seguretat que s'han d'incorporar i que també doncs, impliquen una durada superior.
A la trobada també s'ha donat a conèixer el primer esbós del pla de transport alternatiu que tindrà Mollet i Centelles com a centres d'intercanvi entre trens i autobusos.
Doncs aquest mateix estiu els usuaris ja notaran els beneficis de les obres que s'estan fent al túnel ferroviari de Roda de Barà i tindran moltes més freqüències.
I d'aquí a dos anys estarà acabat del tot el tram català del corredor mediterrani. Ho ha assegurat aquest dimecres al Parlament el govern, que ha defensat el pla de transport alternatiu implementat per fer front a un tall que ha provocat la pèrdua del 30% dels usuaris habituals del tren.
Jordi Casino.
Després de fer un exhaustiu repàs al calendari de tot el dispositiu i a les modificacions realitzades, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reiterat que les obres estan complint els terminis previstos i ha deixat clar que, tot i les molèsties que aquestes s'estan provocant, els treballs són del tot necessaris per poder millorar el servei de rodalies i també el de mercaderies.
Hem demostrat que tècnicament som capaços de fer-ho, hem demostrat que, a més ho estem fent en el període previst i la ciutadania està demostrant la seva paciència en aguantar les distorsions que això genera amb l'horitzó a futur, que això implicarà una millora en el dia a dia de les seves vides. Des del sud, a partir de juny-juliol del 2025...
Un govern que ha aprofitat per recordar que d'aquí a dos anys a Tarragona s'haurà de fer un altre tall molt important del servei per passar ample europeu les vies en el tram entre Vandellòs i Castelló i que permetran que Catalunya tingui ja acabat tot el seu traçat del corredor mediterrani. Des de l'oposició, tots els grups han reclamat encara més millores al servei alternatiu actual i que en el futur el nombre de freqüències sigui molt més gran que el d'abans de les obres.
Doncs, per cert, que els abonaments gratuïts de Renfe desapareixen, però la T usual i la T jove mantenen el preu per ara.
L'Autoritat Metropolitana del Transport ha anunciat que mantindrà els preus del transport públic fins que el Ministeri no comuniqui o publiqui l'ordre de denulació de les bonificacions. Tot plegat després que Junts, Partit Popular i Vox hagin tombat el decret on es preveia prorrogar els descomptes. Així ho han confirmat fonts de l'ATM a BTV.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Una marató festiva intentarà evitar el desnonament d'un llogater a la Casa Ursola, al barri de l'esquerra de l'Eixample. Està previst per divendres 31 de gener.
Des de la tarda anterior es faran davant de l'edifici activitats com xerrades, actuacions musicals o cassolades que s'allargaran durant la matinada i fins l'endemà.
David Navarro.
Una gran pancarta on es pot llegir "No ens podran desnonar, defensem Casa Ursola" cobreix la façana de l'edifici on viu el Josep Torrent, que el dia 31 de gener serà fet fora de casa seva per ordre judicial. La propietat va comprar l'edifici fa 3 anys i vol destinar-lo a lloguers de temporada, amb preus que arriben a triplicar els que paguen els veïns actuals. Després d'esgotar la via judicial, el sindicat de llogateres ha convocat una marató festiva davant l'edifici des de la tarda anterior al desnonament previst, amb concerts com el de la Ludwig Band, amb l'objectiu d'evitar-lo. En Josep Torrent ha l'art excepcional.
El dia 31 desnonen, després d'haver viscut aquí 24 anys. Soc professor, tinc una feina fixa i no soc vulnerable. Vull dir, el que m'estava passant a mi us pot passar a qualsevol dels que viveu a lloguer.
El sindicat ha fet una crida a participar en la festa i anar a l'edifici des de les 9 del matí del dia del desnonament, el 31 de gener. Més de 200 entitats han donat suport a la lluita per evitar el desnonament de la Casa Ursola.
En territori, preocupació entre els pagesos de l'Alt Empordà per com la declaració d'emergència de l'aqüífer fluvià Muga afectarà conreus i collites.
Des del sindicat Unió de Pagesos demanen al govern que mantingui els ajuts de l'any passat si, tal com sembla, no poden tornar a plantar blat de moro.
Helena Puigdueta.
És la petició que feia des de la xarxa el portaveu del sindicat agrari a la comarca, Xavier Frigola, que també li reclama al govern més concreció, ja que a principis de febrer comença la campanya de fertilització i els pagesos han de decidir quin cereal sembrar.
Demanem que els ajuts que va haver-hi aquesta campanya passada pel blat de moro no sembrat, doncs es continuïn. Per què demanem això ara? Comença la campanya fertilització. Aleshores, si tu tens previst fer blat de moro, doncs, sobretot si utilitzes fems i purí, doncs s'ha d'aplicar més alta que no pas si no has de fer blat de moro. I per tant, aquestes previsions, tant com la llavor, doncs creiem que és important que sapiguéssim quina serà la situació.
Aquesta, però, no és l'única exigència del sector, que ja fa temps que també reclama a l'ACA que actualitzi el sistema per comprovar el nivell de les aigües subterrànies i el delimiti per localitats, ja que els municipis que s'abasteixen de l'aqüífer fluvià Muga tenen millors condicions pluviomètriques que les zones que depenen del pantà de Darnius-Boadella.
I pel que fa a un altre sector primari en guerra, els pescadors, el govern català i espanyol defensaran la modificació del reglament de pesca a Brussel·les dilluns vinent. Així ho ha assegurat el conseller Ordeig a la Confraria de Pescadors de Vilanova. Canal Blau, Carles Monasterio.
Ordeig ha assegurat que cal començar per la modificació del reglament de pesca i cal fer-ho des de Brussel·les, on el pròxim 27 de gener acompanyarà el ministre espanyol i on defensarà aquesta modificació davant d'Europa com a punt de partida. Ara escoltem.
Els pescadors no volen ajudes, els pescadors volen treballar. I per tant hem de generar les condicions necessàries i el treball seriós i científic i rigorós per fer de que aconseguir una recuperació dels estocs, demostrar-ho científicament i que això ens porti a una flexibilització de la seva activitat.
També ha assegurat que cal remar tots en la mateixa direcció i tenir clar què és el que s'ha de defensar durant els pròxims anys, així com sumar forces i buscar complicitats amb la resta de comunitats autònomes de l'arc mediterrani i la resta de països com França i Itàlia. Brussel·les comptarà també amb la representació de pescadors i delicats Cat Mar durant tot l'any per seguir els avanços.
En cultura, Figaflaues, Oques Grasses, Ginestar i Al·lèrgiques al Pol·len són els artistes més nominats als Premis Enderroc per votació popular. La 27a gala dels Premis de la Música Catalana se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona i la podreu seguir a través de la xarxa. Girona FM, Eulàlia Prades.
Uns premis amb més de 10 anys d'antiguitat que volen remarcar el bon moment que viu la música catalana. Aquest any presenten una doble gala, en primer lloc el dia 27 de febrer, de clàssica i jazz, i en segon lloc els Premis de la Música Catalana, el 6 de març, a partir de les 9 de la nit a l'Auditori de Girona. El concepte d'aquest any girarà al voltant de l'expressió tal com sona.
Una idea directa, com són els Premis Enderroc, doncs tal com sona. Qui participa als Premis Enderroc? Doncs els artistes més importants del país, tal com sona. Aquesta és una mica la idea amb la qual jugarem, d'una banda fent referència a aquesta expressió popular i, d'altra banda, doncs, posar també el focus en la música, en la idea d'enderroc i la nostra cultura, amb aquest concepte de transmetre autenticitat, sorpresa, força, la força de la música catalana i aquest potencial que té.
Diversos artistes com els Tiets, Al·lèrgiques al Pol·len o Mom i Maiga ja han anunciat que presentaran en estrena peces seves a la gala. Alguns dels premiats per la crítica són Maria Jaume, amb el seu disc Nostàlgia Airlines com a millor CD o millor artista pels Figaflaues. Pel que fa al vot popular, els artistes amb més nominacions hi trobem Al·lèrgiques al Pol·len, Oques Grasses o Ginestar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda. El Barça està jugant contra l'Atlètic de Madrid, la primera semifinal de la Supercopa Femenina de Futbol. Ara mateix, descans de Leganés, Barça 1, Atlètic de Madrid 0. Gol de Clàudia Pina, canonada a l'escaire, tot just al minut 44. Les blaugranes busquen la cinquena Supercopa, quarta de consecutiva. A la Champions masculina, el Girona juga d'aquí una hora a San Siro contra el Milan. Els gironins necessiten la victòria i esperar resultats de tercers per tenir opcions de seguir vius a Europa. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, veu l'equip amb opcions si aconsegueix avui la victòria.
Seguro que ganando mañana te metes en la posibilidad de que en el último partido esté todo en el aire. No me creo que a partir de mañana con 6 puntos estés fuera 100%. Creo que no va a ser así. Entonces quiero ir a esa última jornada con posibilidades. ¿Mínimas? Pues no lo sé. Pero para ir con posibilidades tenemos que ganar mañana aquí. Cada uno tiene sus objetivos. El nuestro es llegar vivos a la última jornada. Y para llegar vivos tenemos que ganar mañana.
Les opcions del Girona. De la seva banda, el Barça es va classificar i pels vuitens de final d'aquesta Champions després de guanyar el Benfica portuguès per 4-5 en un partit boig. El brasiler Rafinha va ser el gran heroi de la remuntada.
Wow, fue espectacular, ¿no? Creo que fue un partido bastante bueno de los dos lados. Hemos empezado un poco mal, no diría que mal, pero que ellos empezaron bastante bien. Hemos sabido mantener la concentración para la segunda parte, poder volver y bueno, intentar cambiar el partido.
En tenis, Paula Badosa jugarà demà al matí a partir de 2:15 la semifinal de l'Open d'Austràlia. La begurenca s'enfrontarà a la número 1 del rànquing 8, la russa Arina Sabalenka, vencedora de les dues últimes edicions del torneig d'Austràlia. En waterpolo, a les 9 es juga el derbi de la divisió d'honor masculina. El Terrassa rep el Sabadell amb la segona plaça en joc. Oriol Ferran, Ràdio Sabadell.
Derbi Vallèsà contra el Terrassa, que és quart a la Lliga. En cas de victòria, el club, que és segon, obriria una escletxa de 4 punts respecte al CNB, que és tercer, i 5 sobre els mateixos agarencs. Quim Colet, però, creu que contra el Terrassa sempre pot passar de tot.
Els partits amb el Terrassa, independentment de la classificació d'un i de l'altre equip, independentment de que estiguis millor o pitjor, sempre són partits, diguéssim, molt... molt disputats, no? I espero això, doncs, un partit gens fàcil, en què el que sí espero és donar el millor de nosaltres.
El partit arrencarà a les 9 del vespre a Terrassa.
En handbol, el CAC 7 Balomano Granollers rep l'Elx a 9:15 en el primer partit de la segona volta de la Lliga Guerreres. Robert Cuesta és l'entrenador de les vallesanes.
L'equip està molt bé, no? Crec que la victòria del cap de setmana ens va anar molt bé per tornar a recuperar sensacions de bon joc, sobretot, no? Que era una mica el que ens havia faltat. Elles venen en un molt bon moment de forma, venen de fer un autèntic partidàs a l'European League contra el Thuringen i, sens dubte, serà un partit molt, molt, molt complicat.
I encara en vol l'Ali per acabar el Mundial Masculí. La selecció espanyola amb 8 jugadors catalans i també l'entrenador de Sarrià de Ter, Jordi Rivera, comença d'aquí una estoneta, 9:15, la segona fase contra Noruega, un partit que es juga a Oslo.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible l'Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat, 107.4 FM.
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda. Són les 8. Us parla Javier Méndez. La consellera de Territori, Sílvia Baneque, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, han detallat que s'ha reduït l'ús dels serveis ferroviaris